Són les 7.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? Benvinguts a la linterna COPE Catalunya i Andorra en aquest últim divendres del mes de novembre. Un dia que no es tornarà a repetir, almenys aquest any. Cada cop estem més a prop de que acabi l'any. Es noten les temperatures, que per cert, després en parlarem una mica de com es presenta el cap de setmana. Rep la salutació de qui et parla, la Montse Rodríguez. Avui, com sempre, farem un recull de tot això que hem anat fent al llarg del dia a la cadena COPE i us parlarem, començarem parlant de drons, perquè tant en l'àmbit recreatiu com en el professional ha augmentat moltíssim a l'ús d'aquest tipus d'aparells, especialment parlem dels que fan servir els cossos de seguretat de l'Estat, perquè si parlem dels de recreatiu, són figues d'una altra panera. Després ho explicarem amb la companya Yolanda Bernal, però abans, com sempre, el temps. La veritat és que el cap de setmana tindrà dues cares ben diferenciades, un dissabte marcat per la calma meteorològica i un diumenge amb canvis de temps de la mà d'un front i d'un soc d'aire fred a les capes altes atmosfèriques. Si ens centrem en el dissabte, tindrem un dia marcat pels núvols, però seran núvols de poca entitat. Si més no, durant el matí seran trenyines de núvols prims. A banda, veurem alguns bancs de boira o núvols baixos a primera hora, sobretot a la depressió central. A la tarda arribaran núvols mitjans i el cel ja es veurà més tapat o enterbolit i seran els núvols que anunciaran el canvi de temps de diumenge. La temperatura en lleuger ascens. I anem ara a parlar amb el Servei Català del Trànsit, perquè ja es troba la Sílvia de l'Amo, que ens dona l'última hora de com estan les carreteres. Hores d'ara, Sílvia de l'Amo, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs avui ha estat una tarda i segueix sent una tarda complexa. Destaquem en aquests moments la C58 amb un accident de sortida a Badia, un carril tallat on hi ha 7 quilòmetres de lentitud i en sentit contrari també hi ha retencions, com també les hi ha a Sant Quirze, Badia i Montcada per entrar per aquesta mateixa via Trinitat. També a la C33 de Montcada cap a Trinitat. A la C17, problemes per accedir al nus mateix, també rondes carregades i destacar, per exemple, la P7 amb algun punt d'aturada a la zona de Barberà, però per la part sud amb retencions a la 2 a Cornellà cap a Barcelona. Compte si esteu a la C66 a la zona del Gironès a Salrà, on hi ha un accident i la via està totalment tallada en aquests moments. Molt bona tarda.
Gràcies, Sílvia, per la informació. A les 7 de la tarda, 3 minuts. Recorda que ens pots seguir a través de la ràdio, el mètode habitual, buscant el dial, el 102, o també a través del web de COPE, Catalunya i Andorra. I també més informació a través de la xarxa social X i Facebook i, com no, les aplicacions de mòbil, iOS o Android. Baixes l'aplicació de la COPE i ens escoltes a través del teu mòbil. ¿Qué más vols? Comencem ara aquí la linterna de COPE.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
En el Paralelo de Barcelona habita el maestro pulpeiro con más de 25 años. La carne rubia gallega de nuestra propia ganadería hecha en brasas de carbón de encina. Pescados salvajes a la brasa. Menú ejecutivo de lunes a viernes, mediodía, 24,50 euros. Nos llaman y nos llamamos la auténtica pulpería gallega en Barcelona. Pulpería Can Lampazas en el Paralelo. Emprendedor, empresario, ¿estás ahí? ¿Necesita cerrar tu negocio, refinanciarlo o gestionar tus deudas? Desde Área Jurídica Global te trae la solución. Llegar a fin de mes es un derecho. Gestionar tu negocio sin deudas puede ser una realidad. Llama al 900-730-906 o en areajuridicaglobal.com. Además, por ser oyente de Radio COPE, tu primera consulta será 100% gratuita.
En la
noche, la radio deportiva tiene un referente.
No le veo seguro de decir, la final del Mundial 2030 va a ser en España. ¿Usted puede decir que la final va a ser en España?
Tiene que ser en España, somos el país que tiene el mayor peso.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
En una sociedad democrática, el presidente del gobierno podrá tener su opinión particular como hombre acerca de cualquier sentencia o acerca del once ideal de Luis de la Fuente. Pero como jefe del Ejecutivo, ¿qué es eso de que sigue creyendo en la inocencia del fiscal? Y ya conocemos el fallo del Tribunal Supremo. No hay nada que creer.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Me pueden obligar a pagar solamente en efectivo en una tienda?
El pago en efectivo es el que está extendido en todas las tiendas. Es el que no te pueden prohibir.
¿Qué es mejor, tener la calefacción encendida a una temperatura baja todo el día o encenderla y apagarla cuando estamos en casa en función del frío que tengamos?
Merece la pena económicamente apagar la calefacción. Invirtamos, por favor, en termostatos inteligentes, que estamos ya en el siglo XXI.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Són més habituals els drons, tant en l'àmbit recreatiu com en el professional, però paral·lelament a aquest augment també ha crescut els vols irregulars que poden generar situacions de risc, especialment quan es duen a terme sense permís en zones poblades o en espais aeris restringits. Les principals infraccions tenen a veure amb la manca de registre de l'operador, volar a més altura de la permesa o en àrees directament prohibides. Davant d'aquesta realitat, la Guàrdia Civil desenvolupa una tasca clau en la vigilància i el control de drons. Fan servir unitats especialitzades utilitzant sistemes de detecció i seguiment que permeten identificar aparells no autoritzats i sancionar els seus propietaris. L'objectiu és garantir la seguretat de les persones, protegir infraestructures sensibles i evitar incidents que puguin afectar el trànsit aeri o l'ordre públic. La Yolanda Canales ens explica com funciona aquesta unitat, l'equip Pegaso de la Guàrdia Civil, que té la base operativa a l'aeroport del Prat.
Aquest so indica que el radar de l'equip Pegaso ha detectat un dron que està volant de forma irregular. Què vol dir això? Doncs que es troba a una alçada no permesa i en zones sensibles, com poden ser les zones turístiques o, no diguem, l'aeroport del Prat. Aquesta unitat de la Guàrdia Civil utilitza tecnologia capaç de localitzar drons a diversos quilòmetres. En coneix la trajectòria, l'alçada i fins i tot les coordenades exactes del pilot, com explica l'agent David Álvarez, membre de la unitat Pegaso.
Nos facilita ese dispositivo toda la información relacionada con la ubicación del piloto, la trayectoria en tiempo real del dron, la marca, el modelo, el número de serie, la altura. Claro, este dispositivo nos facilita tanta información que en ese tiempo intentamos desplazarnos a donde está la ubicación del piloto. Siempre nos interesa conocer si ese piloto está habilitado para realizar ese tipo de operación aérea o no.
Y claro, si hay infracción, també arriba la sanció.
Si és una activitat, por así decirlo, recreativa o por ocio, donde no hay una activitat donde se lucre esa persona, pues la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA, estipula que las multas tienen un rango de entre 60 a 4.500 euros. Sin embargo, una operadora profesional que esté realizando un trabajo aéreo, las sanciones de AESA normalmente van entre 4.500 hasta 225.000 euros.
Un exemple d'ús recreatiu és el que fan els turistes per disposar de les millors imatges de monuments emblemàtics com ara la Sagrada Família. L'agent Álvarez diu que s'han trobat casos de drons volant a 500 metres i això no està permès.
Donde se están realizando actualmente pues labores de mantenimiento y construcción de dicha basílica. Entonces, claro, la gente a lo mejor no es tan consciente de lo que puede ocasionar, incluso puede interferir en otras aeronaves tripuladas, como helicópteros de emergencia y demás, y claro, puede suponer un grave riesgo para personas y edificios.
Aquesta unitat també disposa d'un inhibidor de drons que s'utilitzaria com a últim recurs en cas, per exemple, de detectar-ne un que entri dins l'espai de l'aeroport del Prat. La gent ens explica com funciona.
Radiar una radiofrecuencia muy fuerte que se interpone en la frecuencia establecida entre el control remoto y el dron, lo que hace que se paralice y según las indicaciones que le demos a este dispositivo podemos quitarle la visión al piloto de la cámara del dron, la maniobrabilidad o también el GPS. Si en caso extremo podemos activar las tres posiciones y el piloto siempre va a perder el control del dron.
S'ha de tenir en compte que a Espanya, com a regla general, l'altura màxima permesa per a un dron és de 120 metres en un entorn urbà i a l'àmbit aeroportuari encara es redueix més aquesta altura, que estaria sobre els 45 metres com a màxim.
Gràcies, Canales. Com veieu, estem parlant de l'auge dels drons i dels seus riscos, de les coses que hem de tenir en compte si volem fer servir un d'aquests aparells. Hem de dir que no és una joguina, això hem de tenir molt clar, tot i que s'està posant molt de moda regalar un dron, per exemple, per Nadal o en alguna celebració per gravar vídeos especials. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, sí. I per això hem parlat amb l'Ignacio Rubio del Pino, que és president de l'associació AcepDron, i insisteix en que no podem comprar un dron sense conèixer abans la normativa perquè podem tenir sorpreses. Hem de tenir en compte el pes, la velocitat, l'altura, no podem agafar un dron i posar-ho a volar on vulguem i en qualsevol moment. Hi ha una regulació que hem de conèixer i en el cas dels drons recreatius s'han de limitar als aeroclubs o als clubs d'aeromodelisme.
És molt important saber això perquè, si no, al final el problema que hi ha és que el pobre ciudadano que compra un dron y lógicamente se lo regala a su hijo, a su nieto, creyendo que lo puede utilizar en la playa de Barcelona o en cualquier otra playa donde haya un núcleo urbano cercano, por ejemplo en la montaña, donde también en el pueblo, donde tenga la finca, pues lógicamente puede verse en problemas si los Mossos de Escuadra detectan o la policía local detectan el uso de este indebido de estos drones, aunque sean recreativos.
Doncs si algú està pensant regalar un dron aquest Nadal, Ignacio Rubio el que recomana és preguntar abans quina és la regulació específica i en quines condicions el podrem fer servir.
Y si vamos a regalar un dron a estas navidades, pues que cuando vamos a comprarlo, preguntarle a la persona que nos va a vender ese dron qué normativa específica se aplica al tipo de dron, porque ese dron, en función de su peso y la velocidad, obviamente podría necesitar la obtención de una licencia como operador de dron y, lógicamente, estar inscrito como operador de dron profesional. En el caso de que ese dron no tenga un peso determinado y sea uso recreativo, deberemos conocer también pues que habrá que realizar un curso y, lógicamente, ese curso deberá realizarse dentro de una escuela autorizada por la autoridad aeronáutica.
I més enllà de fer volar un dron on no toca, hem de tenir en compte que un dron grava, té càmeres, i això doncs, també ens pot portar problemes.
El dron pequeño, el dron recreativo, se ve como un juguete, y al final hemos de recordar que muchos de esos drones hoy en día son pequeños, parecen juguetes, pero tienen cámaras que graban, y evidentemente eso afecta también la intimidad de las personas, por lo tanto entramos también en colisión con otros derechos de otras personas a las cuales estamos grabando, o que incluso podremos estar grabando zonas protegidas de ámbito militar que existen en Cataluña, o zonas restringidas o zonas prohibidas, donde sobrevolemos ese dron.
Una bona recomanació és consultar la pàgina web drones.enaire.es i aquí doncs, trobarem quines són les zones perilloses, les zones prohibides, les alçades permeses i ens podrem estalviar doncs, més d'un ensurt.
I ja que estem parlant de drons, us volem explicar també que la Vall d'Aran s'ha donat el tret de sortida als primers vols autoritzats a Espanya de drons de càrrega fora de la capacitat visual.
Exacte, es tracta d'un projecte pilot que farà 100 vols amb drons per transportar material, per donar suport a tres sectors en concret. concret, el ramader, els refugis de muntanya i el manteniment de les xarxes de telecomunicacions. Aquest nou mitjà de transport cobrirà un nou servei per portar doncs, aquells materials de càrrega pesada a llocs remots, un transport que, si el fessin amb altres mitjans, suposaria un impacte ambiental i un cost econòmic molt més elevat. El primer vol s'ha fet aquesta setmana i ha servit per transportar sal per al bestiar a un lloc de difícil accés del municipi de Canejan, un trajecte que hauria suposat una hora i mitja caminant pel ramader i que amb el dron s'ha fet en 5 minuts. El Guillem Piris és responsable d'innovació del govern aranès.
El que busquem és aplicacions directes, no fer tecnologia ni desenvolupament per fer-ho, sinó per resoldre situacions i necessitats reals. En aquest cas, apostem per tres sectors de casa, com són la ramaderia, el tema de subministrament a refugis i també, en aquest cas, per la nostra xarxa de comunicacions LoRa.
Aquest sistema de drons, en aquest cas, permet superar l'orografia de la zona adversa per les muntanyes i superar també la falta de connectivitat a diversos punts del territori.
Apostar per la diversificació econòmica a través de la innovació. En aquest cas, és un projecte conjunt dins l'estratègia d'àrees digitals de Catalunya i en coordinació amb els centres d'innovació territorials del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic. Aquí el que busquem és acompanyar amb el desenvolupament tecnològic d'una empresa local i amb l'objectiu de crear coneixement des del territori. En aquest cas, a través de l'estandardització de serveis de transport logístic mitjançant drons.
És un exemple, aquesta prova pilot que s'està fent a l'Aran, de com la tecnologia, en aquest cas dels drons, es pot posar al servei del territori per fer la vida doncs, una mica més fàcil als seus habitants.
¿Qué tal esta semana?
Mal, la verdad. Sigo sin poder dormir. Me despierto cada poco, siempre con la misma imagen en la cabeza. No sé. Siento que las pastillas no me hacen nada. Y no paro de darle vueltas. Ese maldito mensaje. Ahora seguirían con vida. Ellas y yo.
En un siniestro de tráfico, puedes morir o perder tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Oscar Wilde dijo, sé tú mismo, los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años, ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Aquesta setmana s'ha commemorat el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona. Malauradament, les xifres d'aquesta xacra són estables. A Catalunya, en el que portem d'any, 8 dones han mort per violència masclista i a Espanya són 39 les dones mortes aquest 2025. Des de l'1 de gener del 2003, quan es va iniciar aquest duríssim recompte, ha mort a Espanya 1.335 dones. Avui a la programació de COPE Catalunya analitzem avui dos aspectes, la violència digital i també la influència de l'economia. En el context digital, una de cada 4 joves rep insinuacions inadequades en línia, que més de la meitat de les víctimes pateixen ansietat o estrès i només un 6% se sent molt segura a l'entorn digital. I pel que fa referència a la violència econòmica, aquesta afecta un 12% de dones a Espanya i una de cada 3 a nivell global. Sergi Tor, bona tarda, per dir alguna cosa.
Sí, quan parlem d'aquest tema i d'aquesta xacra, doncs hem de dir bona tarda per educació, no? Perquè el tema veritablement aquesta setmana se'n parla molt, és un tema d'actualitat i està molt bé en recordar-ho per prendre consciència, Montse.
Efectivament. Avui darrere COPE Catalunya i Andorra, la Laura Auretegui, professora dels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya, ens ha alertat que la subordinació econòmica situa, Sergi, a les dones en un escenari de dependència.
Clar, d'aquests dos aspectes, que violència econòmica que hi ha en alguns entorns i també de la violència digital, ara ens hem centrat a Herrera en COPE amb la problemàtica de la economia, no? Perquè al cap de la fi la llibertat individual comença amb la no dependència de ningú. Està subjecte a un salari i si pateixes violència és una tanca encara més que augmenta la dificultat per denunciar un cas. Com tu molt bé has dit, hem parlat amb Laura Auretegui, professora d'Estudis de Dret Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya, que a més ha reconegut que tenir violència, aquesta té moltes cares. I abans d'arribar a la física i irremediable, amb les xifres que tu has aportat a Montse, hi ha molts processos i que moltes oportunitats aquesta dependència econòmica el que està provocant és, malauradament, el silenci. Perquè també és un problema que s'ha de provar aquesta violència per obrir una causa d'allunyament.
Una dona sense recursos que depèn de la seva parella home per fer qualsevol despesa. Això, per dolorós i per fàcilment demostrable que pugui ser, perquè pugui sostenir-se una reclamació de reparació, ha d'anar acompanyat d'altres elements. Per exemple, a nivell penal, caldria valorar doncs, si hi ha violència o abús psicològic o violència o maltractament físic. És a dir, ha de formar part d'un quadre més complex perquè això doni dret doncs, a la dona algun tipus de reparació o reclamació.
I hi ha una altra dada preocupant. El negacionisme dels joves en una franja de 15 a 29 anys sobre la violència que reben les dones. Compte perquè un 20% d'aquesta franja, a Espanya, neguen la violència de gènere i creuen que és un invent ideològic. El 2019 aquest percentatge era del 12%, és a dir, que ha augmentat a 8 punts. Laura Arategui creu que el caldo de cultiu són les xarxes socials, antídot, l'educació.
Estan en una època els adolescents molt vulnerable, en el qual hi ha uns tipus de missatges que sense uns elements de pensament crític que a la seva edat, lògicament, doncs, probablement no tinguin, poden causar doncs, problemes de concepció d'algunes idees i després provoquin unes actituds que no siguin les millors. Per tant, sempre, amb una prevenció, amb un control dels continguts i dins de l'escola també hi ha d'haver doncs, una formació en aquests aspectes, no?
Sí, jo crec que dins de l'escola, dins dels mitjans de comunicació, dins de les conversacions privades, dins de tots els àmbits, no? Aquesta educació que és vital.
Efectivament. I d'aquesta violència digital, Sergi, avui hem parlat a Mitjà Cope amb la Sandra Gómez, que és la coordinadora de projectes de tecnologies digitals de la Fundació Ferrer i Guarda, perquè un estudi d'aquesta fundació evidencia que moltes formes de violència digital continuen normalitzades a la vida quotidiana de les joves, que els resulta difícil reconèixer-les. A més, assenyala que el context territorial, excepte especialment, sobretot en entorns rurals, intensifica factors de risc com ara la manca d'anonimat i també l'escassetat de recursos especialitzats i les dificultats d'accés a serveis i transport.
Sí, hem parlat molt aquí a la linterna dels beneficis que té les noves tecnologies a l'hora d'estudiar la universitat a distància aquesta setmana, la proximitat que podem tenir amb una comunicació que ens veiem, però clar, té també la seva part negativa, no? Especialment l'anonimat a les xarxes socials i les amenaces, no? Aquest estudi de Ferrer i Guàrdia és molt clarificador perquè en aquest context digital una de cada quatre joves, estem parlant del 25%, rep insinuacions inadequades en línia. Més de la meitat de les víctimes pateix ansietat o estrès i únicament el 6% se sent molt segura amb l'entorn digital. Sandra Gómez ens ha dit quin és el problema. Doncs el problema és que s'ha normalitzat comentaris i aquest tipus d'assetjament.
Quizá lo más preocupante es que la sufren de una forma continuada y conducen, esto conduce en cierta manera uno de los elementos que más nos ha preocupado es que es una violencia que se ha interiorizado, se ha normalizado, ¿no? Es decir, en cierta manera lo que vemos sobre todo entre las adolescentes y las jóvenes es una tendencia a percibir que estas son cosas que suceden en el entorno digital y que en cierta manera es un precio a pagar, por un peaje por ocupar este espacio o por estar en este espacio.
I bé, què és el que es pot fer? Doncs aquí tenim el diagnòstic del problema, però hem de buscar la solució. Segons Sandra Gómez, la solució és a les grans empreses. És a dir, amb aquestes grans empreses tecnològiques, Google, Twitter, Facebook, Instagram, que han de continuar apostant i cada vegada ho fan menys per aquest sistema de control. La clau és el control que exerceixen aquestes empreses amb el seu contingut.
Se entiende en cierta manera como parte de las dinámicas de lo que sucede en las redes sociales. Y esto es posible también porque en las redes sociales cada vez hay menos mecanismos de control de estas situaciones, ¿no? Lo que vemos es una tendencia, de hecho, a eliminar la moderación de contenidos. Cuando se denuncian contenidos o se denuncian perfiles en redes sociales, estas denuncias no no suelen tener una respuesta, ¿no? No siempre tienen una respuesta o no la tienen en la proporción que quizá deberían, y creo que esto contribuye a esta idea o a este imaginario de que lo que sucede en el entorno digital, también supongo que en parte debido al anonimato, pues es parte de la dinámica propia del espacio.
Una setmana amb la qual el dia de l'eliminació de la violència contra les dones ha de ser clar, notori, extens, per prendre educació. Les xifres són les que tu has aportat a Montse. Malauradament continuen estables. 8 persones mortes a Catalunya, 39 a Espanya, amb el que portem d'aquest any 2025. És el cas extrem, però després hi ha aquest assetjament diari, ja sigui a les xarxes socials o fins i tot, doncs, amb la comunicació diària. També diverses entitats han aportat una altra xifra. El 50% de l'assetjament passa a espais públics.
Sergi Tor, gràcies. Bon cap de setmana.
Gràcies, Montse.
Bueno, a las 7 de la tarde, 25 minutos, seguro que quieres una buena noticia para acabar de pasar bien la tarde. Bueno, pues atención, porque Amazon te trae 12 días de sorpresas. Y la sorpresa de esta tarde es poder conseguir un juego de 2 sartenes antiadherentes Tefal de Jamie Oliver por solo 109,99. Date prisa porque el stock es limitado, disponible desde las 4 de la tarde en Amazon.es. Hay otras ofertas sorpresa dos veces al día hasta el 1 de diciembre. Es la semana del Black Friday de Amazon, sujeto a términos, condiciones y exclusiones. Ofertas válidas hasta medianoche o fin de existencias. Si quieres más información, en amazon.es.
Escuchas La Linterna,
el programa líder de su franja.
COPE, estar informado.
Sin azúcar, disfruta sin azúcar, Simón. Disfruta Don Simón.
Cubre todos los sabores. Disfruta, Don Simón.
Mecànic alerta que falta formació per reparar els cotxes elèctrics, tot i l'augment de les vendes d'aquest tipus de vehicles, un problema que se suma a la falta de professionals que pateixen en aquest gremi, que des de fa anys han de contractar mecànics de fora d'Espanya per garantir que els tallers continuïn funcionant. La nova patronal del sector mecànic de la demarcació de Lleida demana mesures a l'administració per revertir aquesta situació i promoure interès dels joves pels estudis de mecànica. Avui en parlem de tot plegat amb el president de l'Associació d'Automoció de Lleida, el senyor Mario Pinilla. Gràcies i bona tarda per ser-hi amb nosaltres.
Bona tarda.
Escolti'm, tot i que els darrers anys les vendes de cotxes elèctrics ha augmentat molt, la patronal del sector mecànic assegura que aquesta realitat no s'ha traslladat a les aules, no?, i que no s'han actualitzat els currículums per adaptar-los a l'electrificació del mercat.
Pues, doncs sí, tenim un problema primer de falta de personal, com molt bé has dit. O sigui, tots els professionals o nois que surten després dels cicles tenen la feina assegurada. Podríem dir que la taxa d'atur al nostre sector és zero. Això és una afirmació. Sí. I llavors, pues, bueno, per poder pal·liar tota aquesta mancança, el que s'està fent o intentant fer és portar gent de fora, principalment de Sud-amèrica, per un tema d'idioma. El que passa és que no és la solució aquesta, és un, diríem, un parche per poder pal·liar una mica tot això, però no és la solució a aquesta mancança. Llavors, l'altre problema que tenim, com molt bé has dit, és el tema de l'electrificació. Hi ha una normativa europea mediambiental, que això és perfecte, tot el que és la petjada de carboni, etcètera, etcètera, però després aquests vehicles es tenen que reparar. I una cosa molt curiosa, no?, és que quan preguntes tant als instituts o als professionals o professorat, resulta que no s'està donant cap mena de formació d'aquest tipus, quan és una cosa que la tenim aquí a la cantonada i que ja, de fet, ja comencen a entrar als tallers multimarca. Aleshores, doncs, bueno, ja dic que curiosament tant professorat com alumnat no tenen cap tipus, no s'està donant cap tipus de formació, no? amb tot això. I després necessito una sèrie d'equipaments, perquè no hem d'oblidar que tot el que és el tema d'electrificació és alta tensió i necessito una formació prèvia abans de poder manipular aquest tipus de vehicles. Sí que és cert que comença a haver per part nostra de l'associació una sèrie d'accions, com pot ser, per exemple, estem amb un programa que està organitzat per COEI, que és Fem Sectors, sí. Amb el qual anem a donar xerrades als instituts perquè coneixin el que és automoció, no? I, curiosament, hi ha una quantitat molt gran de nois que no coneixen o no s'han preguntat mai que els cotxes s'arreglen en algun lloc, no? És una cosa una mica curiosa després de tants anys, no? Sí. I després, pues, també estem amb el departament, han signat no fa massa dies, un conveni per a veure si podem intentar actualitzar, aunque sigui amb mòduls, tot el tema curricular i en què podem millorar tot això, és una preocupació bastant important.
Clar, dintre del sector. L'altre dia, si venia, jo escoltava que una de les causes, diguem-ne, que és el poc interès que despertava els estudis d'electromecànica i de xapat i de xapa i pintura entre els joves, no? Dos dels àmbits on més demanda hi ha de treballadors. Imagino que sí. Treballar juntament amb el Departament i el Ministeri d'Educació per atreure els nous professionals i incentivar que els joves s'interessin per aquests estudis és principal, és bàsic.
Bueno, és prioritari, per almenys per descomptat, no? Durant molts anys ha hagut una mica de maltracte en general en la formació professional i ara pues, bueno, estem pagant les conseqüències de tots aquests anys que potser no s'ha incidit o no s'ha pensat massa en aquest tipus de professions, no? Tot el que sigui, no sol automoció, i altres d'això tenen la mateixa problemàtica de falta de personal, vull dir, s'ha generalitzat. Llavors, no s'ha ficat prou interès en que això tirés endavant. S'ha prioritzat altres coses totalment lícites i d'això només faltaria, però sí que ara estem pagant les conseqüències d'allò que potser s'hagués pogut fer millor.
Això passa arreu d'Espanya?
Sí, és un problema a nivell nacional. Estem també, l'associació també està dintre de la Confederació Espanyola de Tallers, el que és CETRA, que la qual estem al comitè executiu, i és una problemàtica a nivell nacional. Vull dir que a tot arreu està passant el mateix. Sí que és cert que hi ha algunes províncies o que estan treballant d'una altra manera i que van bastant per davant de nosaltres, no massa lluny d'aquí, ¿vale? No massa lluny d'aquí, i que han tirat, ja tenen una conselleria inclús de formació professional, i que aquesta manca de professionals i aquesta problemàtica la van veure bastant abans i van ficar pues, solucions. Ah. I ja dic que van molt pel davant nostre, o sigui, no, quan parlo nostre, el que és Catalunya, okay. Amb el reste de... d'Espanya.
Perquè, clar, si d'aquí 10 anys la situació al mercat serà molt diferent, clar, hem d'estar al nivell educativament parlant, no? Perquè anem a velocitats totalment diferents, perquè si la gent estem dient compri un vehicle elèctric pel tema de la contaminació, etc, i si resulta que tenim un problema amb el cotxe i l'hem de portar al taller i no tenim personal perquè el pugui arreglar...
Pues, bueno, és aquesta és el que sobte més, no? Quan comences a preguntar o comences a mirar, bueno, o analitzar, no? Tot el tema de la falta de professionals i que s'estan donant a les aules d'automoció, pues, curiosament topem això, no? Vull dir, com he dit abans, hi ha una normativa europea mediambiental, hi ha uns objectius que s'han de complir, el fi dels motors de combustió interna, i curiosament, que això ho tenim aquí molt a prop, i curiosament... a dia d'avui no s'està donant res sobre el tema de l'electrificació, o se passa una mica molt pel damunt. Vull dir que és una cosa una mica curiosa. En què desembocarà tot això? Pues, bueno, primer la falta de personal, i després gent qualificada per poder tocar aquest tipus de vehicles, pues, el que passarà és que deixaràs el cotxe al taller i així com ara dius, pues, donen cita per una setmana o dos dies, no? Pues, deixi el vehicle aquí i ja l'avisarem quan el puguem arribar. Vull dir, és això el que arribarà a passar. Si no,
clar, fiquem... Es motivarà la gent a dir, escolta'm, sí. Si em compro un vehicle d'aquest tipus i després resulta que no puc anar o no m'haig d'esperar un mes perquè m'atenguin, doncs clar.
Claro.
I a més, diu vostè que és molt important, que a més, senyor Pinilla, és una professió on no hi ha atur, o sigui que és de les més buscades, és que no hi ha...
Sí, Bueno, és una, l'automoció és una aposta de futur pel jove, ja dic, perquè hi ha una molta projecció. S'obriran en aquests propers anys la necessitat de, pues, de noves tecnologies que estan entrant, no? Obriran nous camps dintre del que és l'automoció. L'automoció no se redueix només al que pugui ser xapa, pintura o mecànica. Després hi ha tot el que és recanvis, tot el que és postventa. Vull dir, hi ha una... O sigui, ja fa falta molts professionals. És molt extens, no? Tota la gent que fa falta per aquest ram. Aleshores, pues, bueno, com he dit, és una aposta de futur, està ben remunerada i bueno, és apostar per la innovació, en aquest cas.
Doncs des d'aquí fem aquesta crida per que la gent doncs, tingui ganes i il·lusió per poder estudiar aquesta rama d'aquesta electrònica, perquè, clar, tenim a l'automoció, els cotxes han de canviar, d'aquí pocs anys tot serà cotxes elèctrics i, clar, necessitem mà d'obra, així que es busca, podríem dir, es busca mà d'obra. President de l'Associació d'Automoció de Lleida, Mario Pinilla, gràcies per estar amb nosaltres i molta sort.
Moltes gràcies.
Una abraçada.
Per convidar. Fins ara.
Llega Black Friday a Movistar Plus. Paga un euro el primer mes y disfruta de películas, series, deporte y mucho más. O dicho de otra manera, poquita fe, Sirat, lo mejor de la Champions y la Liga y mucho más por un euro. Entra ya en movistarplus.es, que lo del euro solo pasa durante Black Friday.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Securitas Direct.
Buenas, llamaba para preguntar si su alarma, aparte de proteger la casa de robos y ocupaciones cuando la dejamos vacía, también puede protegernos cuando estamos dentro durmiendo.
Por supuesto, puede conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras pueden moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien.
Por eso siempre recomendamos conectarla todas las noches, para que puedan dormir tranquilos mientras nosotros les protegemos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Dicen los que saben que felicidad de la buena es una energía que no se crea ni se destruye, que transforma. Una felicidad que se come, se canta, se baila, se sonríe. Eso que hace feliz, solo a ti, o a todos a la vez. Felicidad de la buena es. Costa Cálida, Región de Murcia. Felicidad de la buena.
Solo hasta el domingo en el Black Friday de El Corte Inglés. Portátil HP con procesador Intel Core Ultra por 599 euros. Y si eliges cualquier equipo con Intel Core Ultra, disfruta de un año de McAfee LifeSafe. Solo en El Corte Inglés. En tienda web y app.
La conciliación de la vida laboral, familiar y personal ha dejado de ser un asunto privado para convertirse en un eje central del modelo social y productivo. Así es como lo refleja productividad, conciliación y corresponsabilidad, un indicador y dos conceptos que deben darse la mano en un informe elaborado por EA Business School. Hoy le damos las buenas tardes a la linterna a Karina Mellit Quartucci, que es directora del Strategic Research Center de EA Business School y coordinadora de este informe. Señora Mellit, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Montse. Gracias.
¿Cómo se ha elaborado este informe donde todavía seguimos con titulares como que la conciliación todavía queda muy lejos de ser paritaria, ¿no?
Exactamente. Bueno, en EAE Business School venimos ya desde hace varios años concentrados en investigar este tema y la evolución que va teniendo. En este caso en especial, el informe hace una relación directa entre lo que es la conciliación y la corresponsabilidad, que ya habíamos analizado en otros informes anteriores, pero relacionándolo con lo que es la productividad de las empresas y del país también, ¿no? Uh-huh. Pero sí, tal como dices, aunque en los últimos años hemos hecho muchas cosas y hemos avanzado en muchas cuestiones relacionadas con la conciliación, todavía vemos datos que nos indican el trabajo que queda por hacer.
Desde luego, porque si hablamos de conciliación, estamos hablando de un 70%, por ejemplo, de las excedencias que se piden para cuidar recae siempre en las mujeres.
Exactamente. O, por ejemplo, tenemos el dato de que el 47% de las mujeres afirma que su trayectoria laboral ha cambiado cuando se convirtieron en madres y solo un 8% de ellos lo ha hecho. 47 y 8. Uh-huh. O, por ejemplo, tras un permiso de maternidad, un 23% de las mujeres se acogió a una excedencia o abandonó su empleo, y en el caso de ellos solo ha sido en el 5. O sea, los datos en todos los casos muestran unas diferencias que son tan importantes, teniendo en cuenta que de los 49 millones de personas que conformamos España, el 51% somos mujeres.
Sí, está clarísimo. Y además,
el 57% del alumnado universitario es mujer.
Cierto. Claro, imagino que esta desigualdad en distribución del tiempo y de las cargas para el cuidado de familiares impacta directamente también en el salario, ¿no? En las oportunidades de ascenso y también en una estabilidad profesional, ¿no?
Totalmente. Fíjate que la tasa de actividad sigue siendo superior en ellos, aunque somos más. Las mujeres en general y las profesionales. En el caso de ellos es un 63,9, o sea, casi un 64, y nosotras no llegamos al 54. Y el paro sigue siendo mayor en nosotras que en ellos, un 11 y un 9%. Sí que de verdad, fíjate que solo el 35% de los hogares, solo en el 35% de los hogares, la responsabilidad de la tarea es equitativa. Es muy poco, teniendo en cuenta el momento histórico en el que estamos, ¿no? A veces parece hasta mentira que todavía estemos en este,
pues sí,
en este sitio, o que alguien dude de las peticiones o de las exigencias que tenemos.
La productividad, Karina, de un país no se debe medir o no se mide únicamente en cifras de rendimiento o número de horas trabajadas, ¿no?, sino en la calidad de las condiciones que permiten a las personas desarrollar su potencial.
Exacto, sí, sí, sí. Es que todas estas diferencias que vemos no solo impacta en la evolución profesional de las mujeres, sino que también impacta directamente en la productividad de las empresas y, evidentemente, en la productividad del país, porque todo está relacionado. O sea, la conciliación reduce el absentismo, retiene el talento cualificado, fomenta la innovación. Por tanto, todos estos datos hacen que las empresas sean más competitivas y, por tanto, por supuesto, si las empresas son competitivas, el PBI de un país también sube. A veces, cuando se fuerzan o se incentivan políticas para beneficiar y para terminar con esta brecha, mucha gente las repele porque dice, pues son solo para beneficiar a las mujeres. Pero no estamos siendo conscientes del impacto que esto tiene.
Ante estas dificultades, hay muchas mujeres, ¿no?, que están buscando esas alternativas para ganar autonomía sobre su tiempo, ¿no? Emprender para poder conciliar.
Sí, mira, es un tema que nosotras incluso analizamos en un informe exclusivo que tenemos sobre mujeres emprendedoras, y veíamos que había una gran parte de ellas que decidía, como modo de conciliar, poder dedicarse al emprendimiento. Y es verdad que en el informe este que hicimos también lo que preguntábamos era, pero ¿has conseguido la libertad económica? Porque ahí hay una un poco trampa también, ¿no? Porque hay que ser conscientes de no caer en la trampa de, ya que tienes más flexibilidad, pues tú te ocupas de todo. Entonces, finalmente tienes un emprendimiento que atender, pero además te cargas con todo lo demás. Como tienes flexibilidad, va en el mismo pack. Entonces, sí que es verdad que esta opción parece ser interesante. Los datos hablan de que al menos un 50% de las mujeres que escogen esta opción consiguen la libertad económica, que es el objetivo, ¿vale? Pero tenemos que tener cuidado de este punto.
Importante también señalar, Karina, que no solo tienen conciliación familiar aquellas mujeres que tienen hijos, ¿no? También tenemos que hablar que las que no tienen, en este sentido, pues tienen otras tareas domésticas, tienen mayores a cargos, van a citas médicas, apuestan por relaciones sociales, deporte, el ocio, ¿no?
Fíjate, Monse, que venimos con un concepto de conciliación que ha estado falsamente muy pegado a la mujer. Sí. La responsable de la conciliación era la mujer. Y si hablábamos de conciliación, hablábamos de hijos. En los últimos años, pues este concepto se ha abierto.
Por supuesto.
Y hemos empezado, gracias a Dios, a mirar el tema de la conciliación como un derecho que tienen todas las personas, hombres y mujeres. Uh-huh. Y si tienes hijos y no, también lo tienes, porque la conciliación habla del equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Todos tenemos derecho a tener tiempo para hacer ejercicio, para pasear en mascota, para acompañar a nuestros padres al médico o a cuidarlos, para tener vida social. Todos tenemos este derecho. No es algo que esté circunscrito al ámbito femenino y solo a las familias que tengan hijos. Por eso aparece el término de corresponsabilidad como un poco más abarcativo. Y en realidad la corresponsabilidad no es tampoco él y ella, sino que aquí entran un montón de otros protagonistas que están involucrados, porque para que consigamos la total corresponsabilidad también necesitamos que el Estado haga su trabajo, las empresas hagan su trabajo, las organizaciones sociales hagan el suyo, los medios de comunicación nos ayuden.
Exacto.
¿Vale? O sea que digamos que el cuidado, tenemos que ir hacia un escenario donde el cuidado sea responsabilidad compartida.
Está claro, porque las organizaciones que apuestan por políticas activas de corresponsabilidad no solo avanzan en igualdad, sino también que multiplican ese valor económico y social del capital humano, ¿no? Por eso cuidar la vida es cuidar también del trabajo. O sea, son dos caras de una misma moneda, ¿no? La productividad sostenible.
Totalmente. Nosotros hablamos de productividad sostenible, nos parece un concepto muy revelador. Y en realidad, si miramos el entorno empresarial, hay muchísimas empresas en los últimos años, te diría 5, las más adelantadas 10, pero en general los últimos 5 años ha habido un boom de lo que son las políticas de bienestar corporativo.
Eso es.
No son más que esto las políticas de bienestar corporativo, son las empresas dándose cuenta que el bienestar de sus empleados no es un coste, sino es una inversión.
Efectivamente.
Porque hay una relación directa entre que las personas trabajamos más a gusto, tenemos más tiempo para disfrutar de la vida, de nuestra familia y de nuestros gustos, digamos.
Más productivos somos.
Rendir mejor,
desde luego.
Somos incluso más creativos y más innovadores.
Desde luego.
Lo saben las empresas. Entonces, cada vez invierten más en este tipo de políticas para darnos estos espacios. Ahora, es verdad que también tienen que hacer el trabajo, pues la familia, las escuelas. Te diría hasta los productores de contenido, los guionistas de películas. O sea, es la corresponsabilidad en ese sentido, es un trabajo de todos, porque tenemos que cambiar muchas cosas para que realmente funcione.
Pues esperemos que así siga siendo, que las cosas vayan cambiando. Lo hacen poco a poco, pero lo van haciendo. Karina Mellit Quartucci, directora del Strategic Research Center de AE Business School y coordinadora de este informe. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hay que seguir trabajando. Gracias, Karina.
A ti, Once.
Un abrazo.
Adiós.
Chao.
Hasta luego.
COPE Cataluña y Andorra.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio, tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93 373 33 17, 93 373 33 17, oloresmetal.com.
De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. Si sembla violència masclista.
Tu, per què no em contestes? On ets? Contesta'm ja. Què estàs fent? Contesta'm.
És violència masclista. T'escoltem. Truca al 900-900-120. En cas d'emergència, al 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Juan Carlos, después de tiras y aflojas y muchos encuentros, le dice: papá, Franco nunca te va a nombrar a ti, rey de España. O soy yo, o la monarquía no vuelve. Lo primero que le dice Franco al rey, al entonces príncipe, es: no se lo diga a nadie, mucho menos a su padre. Efectivamente, no se lo dijo a su padre, pues sí se lo dijo a su madre, y luego se lo dijo a su padre.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Traes 5 expresiones que Pedro Sánchez debería incluir en su vocabulario si quiere llegar directamente a la generación Z.
Eso es.
Six Seven. ¿Esto qué es lo que es?
A ver, Six Seven, Pilar. Ni Funifa, Six Seven. NPC. Non-playable character. Personas que parecen no tener, según ellos, claro, personalidad, originalidad o que siguen todas las modas.
Cringe o cringe.
Claro, es que dicen las dos. Dicen cringe es como vergüenza ajena.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Avui ens acompanya el Marc Síria. Em faria il·lusió ser president del Barça algun dia.
A quin soci no, no?
M'agradaria que la gent ara pogués veure la cara, perquè se t'ha il·luminat, eh?
A quin soci, sòcia, no, no?
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
La tarda, 50 minuts, l'interna COPE Catalunya i Andorra, ja arriba el moment de l'actualitat. I comencem parlant de la preocupació al sector ramader després de que s'hagin detectat 2 casos positius de pesta porcina africana en porcs senglars morts a Cerdanyola del Vallès. Són els primers casos que es detecten a Espanya des de l'any 1994. Arran d'aquests 2 casos, queden automàticament suspeses les exportacions de porcí fora de la Unió Europea. Una mesura dolorosa si tenim en compte que aquest sector representa més del 19% del total d'exportacions alimentàries catalanes. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda. S'estan analitzant una trentena d'explotacions que hi ha en un radi de 20 quilòmetres d'aquest focus de pesta porcina. Algunes d'aquestes granges podrien quedar confinades amb tot el que això comporta. S'han extremat les mesures de control per evitar que la malaltia entri en aquestes explotacions, perquè això, evidentment, empitjoraria dràsticament la situació. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, en diu que les pròximes hores seran molt importants. Reconeix que l'impacte de la pesta porcina africana serà gran i contempla més animals infectats. Ha anunciat també que hi haurà restriccions en les activitats al Parc Natural de Collserola. Són declaracions a la CN.
Queden restringides totes les activitats als accessos rurals a tota aquesta zona i llavors restriccions al medi natural a la zona entre els 6 i els 20 quilòmetres també per facilitar l'activitat i la feina dels treballs de control. Restricció de les activitats d'oci també, les d'ocis organitzades, d'activitats de caça, treballs forestals i també queden restringides les activitats al Parc Natural de Collserola.
I un missatge important que remarquen des d'Agricultura i també els sindicats agraris i és que la malaltia no es transmet als humans, no afecta les persones ni pel contacte ni pel consum. És molt contagiosa entre els animals, però no afecta als humans. Els ramaders fan confiança en els protocols que s'estan aplicant, però demanen celeritat per evitar més casos i minimitzar les pèrdues. Rossend Saltiveri és el responsable del sector porcí d'Unió de Pagesos.
És molt important la màxima celeritat i actuació d'aquest control de que la malaltia no s'estengui d'on ves. I a partir d'aquí, doncs, que hi hagi el màxim d'informació i transparència amb allò, i generar el màxim de confiança a tots plegats, ciutadania, sector, i al mateix temps, doncs, evidentment, també tot el comerç. O sigui, aquesta malaltia és una malaltia que no afecta a la salut fora del porc.
En cas de que es detecti un cas de pesta porcina en una explotació, segons el protocol, s'haurien de sacrificar tots els animals afectats i els que haguessin estat en contacte.
Detinguts 20 grafiters per danys comesos en trens i instal·lacions de Renfe, Ferrocarrils de la Generalitat i TMB. Se'ls imputen gairebé un centenar de delictes i el perjudici econòmic frega ja el 500.000 d'euros. Els actes vandàlics han comportat afectacions directes al servei públic en forma de retards i riscos per la seguretat. L'operació, que s'ha batejat amb el nom de tinta s'ha fet conjuntament entre Mossos, Policia Nacional i Guàrdia Urbana de Barcelona.
I segons la investigació, els detinguts accedien a les estacions per zones no habilitades, variant els dies i les franges horàries en què actuaven, ocultant els seus rostres i pintaven en molt poc temps grans superfícies utilitzant pseudònims per signar les obres. La portaveu de la Policia Nacional, Sara Díez, confirma el valor dels danys a estacions de Barcelona i Girona.
A los detenidos se les atribuyen un total de 96 delitos que han generado un perjuicio económico de 455.660 euros en las provincias de Barcelona y Girona, así como daños adicionales valorados en 99.000 euros.
Els Mossos han reforçat la presència a les estacions d'arreu del territori i han ampliat el grup especialitzat en anàlisi i prevenció d'incidents ferroviaris. L'operatiu amb el nom d'Iris vol prevenir accions vandàliques amb grafitis en instal·lacions ferroviàries de Catalunya.
I una altra qüestió que preocupa, si parlem en aquest cas del metro, és l'augment de les agressions als vigilants. Un treballador recupera amb 11 punts de sutura després de ser agredit, juntament amb altres 4 companys, aquesta matinada a l'estació de Trinitat Nova de la línia 3 del metro. El proper 3 de desembre i ha convocat una manifestació per denunciar la passivitat de les administracions.
Sergio Sánchez, que és portaveu del sindicat ADN Sindical, denuncia que els casos s'acumulen i que passa el temps i res no canvia.
Es que no hace ni un año que un compañero pierde un ojo. Entonces, nos estamos encontrando que esta pasividad es como el agredir a un vigilante, porque al fin y al cabo ya no es que cierro un ojo, le abren la cabeza, es que los insultos, agresiones, los empujones, para la Generalitat de Cataluña es como un uso y costumbre diciendo, bueno, agredir a un vigilante es como agredir a un policía, no pasa nada. No, sí que pasa, somos personas y trabajadores como ellos.
I què reclamen? Doncs més efectius, consideren que hi ha més agents, menys agressions, hi ha serveis que estan sols i que per tant són víctimes fàcils pels violents. I també demanen canvis legislatius, enduriment de penes per agressions.
Més informació a COPE Catalunya i a la xarxa Social X i Facebook. Yolanda Bernal, bon cap de setmana.
Igualment, fins dilluns a tothom. Dilluns.
I ara arriba el moment de la informació esportiva amb el company Edu Badia. Bona tarda, Edu.
Hola, Montse, què tal? Bona tarda.
Comencem parlant, si et sembla bé, de Joan Laporta, perquè el president del Barça es veu que ha tirat amb bala contra el Real Madrid.
Sí, encara no l'havíem escoltat després dels atacs de Florentino, el discurs de l'assemblea del Real Madrid del passat diumenge, i avui Laporta s'ha quedat a gust en un acte a Andorra contra el conjunt blanc.
Si en las asambleas del Madrid se habla del Barça, quiere decir que tienen barcelonitis. Quizás se habla del Barça para desviar la atención de otras historias. A lo mejor es para justificar lo que dice su televisión, porque lo que dice su televisión para mí sí que es digno de estudio. Porque si eso no es intentar influir en los árbitros, que me lo cuente alguien muy bien. Es francamente vergonzoso. Y aquí encima lo que no se puede ser es están digamos cínicos de que digan que no, que los árbitros favorecen al Barça, cuando vamos, históricamente solo hay que ver quién han sido los presidentes del comité técnico de árbitros, presidentes del comité técnico del Barça, de comité técnico de los árbitros, digo presidentes, socios del Real Madrid, exdirectivos del Real Madrid, exjugadores del Real Madrid, pero que no nos vengan a dar leccioncitas y sobre todo que no intenten ensombrecer, oscurecer o desprestigiar la mejor etapa de la historia del Barça.
Tenia ganes Laporta, ho tenia dins. En el capítol esportiu, el Barça juga demà a 4:45 de la tarda contra l'Alavés al Camp Nou, amb la baixa d'última hora d'Araujo, Vitor Navarro.
Bona tarda, Edu, Montse. Avui la notícia esclatava a Barcelona perquè Ronald Araujo no s'entrenava i, a més, tot seguit, Hansi Flick avançava la roda de premsa. Al final, només un virus estomacal, això diu l'entrenador del Futbol Club Barcelona sobre el central uruguaià. És baixa per demà i diu que a veure diumenge si està en condicions per entrenar. I ja seria pensant el partit del Barça-Atlético de Madrid de dimarts. De cara a demà no està Fermín López, ho sabem des d'ahir, 2 setmanes de baixa, però recupera Pedri, diu Hansi Flick, que està per jugar minuts a la segona meitat. Així que, demà també té la bona notícia de Rafinha, que pot ja ser titular. Veurem si per primera vegada aquesta temporada demà és el dia en què surten a l'11 inicial a la vegada Lewandowski, Lamine Yamal i Rafinha.
Gràcies, Víctor. I avui a Sportscope ha passat el porter de l'Alavés, del conjunt basc, Antonio Sivera.
La verdad que yo creo que ningún campo de fuera, creo que en casa hubiera estado mejor, pero bueno, puestos a pedir, volver al Camp Nou, creo que es especial, un campo tan mítico, creo que es motivante dentro de la dificultad, pero bueno, con ilusión de volver al Camp Nou.
I Edu, la jornada 14 a primera divisió comença avui a les 9 amb un Getafe Elx i diumenge el Girona rep el Real Madrid.
Partidàs per acabar la jornada del diumenge, Girona Real Madrid a les 9 a Montilivi. Albert Díez, com arriba l'equip de Mitchell?
Què tal? Bona tarda, com esteu? Cal recordar que el Girona ha guanyat el Real Madrid en dues de les 5 oportunitats que s'han vist les cares a Montilivi. També és cert que això queda lluny, ara és una altra època. L'equip català busca treure el cap de la zona de descens. Està ara mateix amb un únic central pur, és Víctor Reis, i té moltes baixes. De cara al diumenge veurem si pot tornar, per exemple, Alejandro Francés. Insisteixo, veurem demà a partir de la 1 de la tarda. Escoltarem el tècnic del Girona, Mitchell Sánchez.
L'Espanyol, per la seva banda, també juga el diumenge a 6:45 de la tarda. Balaïdos contra el Celta, on el conjunt perico ja va guanyar la temporada passada per 0-2 amb dos gols de Roberto.
I d'aquí mitjana, la selecció espanyola femenina defensa el títol de la Nations League a Alemanya.
Sí, és partit d'anada de la final de la Nations League, Alemanya-Espanya, 8:45 del vespre, i hi ha 8 jugadores del Barça a l'11 de Sonia Bermúdez. La tornada és el pròxim dimarts al Metropolitano a Madrid. I dues més de futbol, a segona divisió, avui tenim un Sporting Andorra, també a 8:45, i a primera ref, partidàs, el Nou Sardenya, segon contra tercer, a 9:45 del vespre, Europa-Sabadell.
Doncs fins aquí la informació esportiva. Edu Badia, gràcies, bon cap de setmana.
Que vagi bé, Montse, bon cap de setmana.
Ja tens els plans fets o...?
Sí, demà, mira, demà han d'estar a les 9 a Vic, perquè juga el gran a futbol.
El
i
imagina,
sí, el Bruno juga a futbol demà a les 9.
Bueno, Bruno, que sí, marquis, o
sí,
és
bueno,
porter, que és?
No, és jugador, el petit és el porter.
Ah, el petit és el porter.
Sí, a l'escoleta, sí,
molt bé,
sí.
Doncs que guanyi.
Cap de setmana fet, Montse, ja veus.
Sí, sí, ja veig que té... se t'ha girat feina. Gràcies,
sí, sí, sí.
Edu.
Que vagi bé, igualment.
I fins aquí ha arribat la linterna de Cope Catalunya i Andorra. Salutacions de qui us ha parlat, de Montse Rodríguez, i ara us deixem amb la linterna i Ángel Expósito, i aviam què ens expliquen aquest divendres 28 de novembre. Jo crec que té diverses coses a explicar-vos. Que vagi bé, bon cap de setmana. Adéu-siau.